Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Els dimecres ens agrada arrencar aquesta tercera hora a ritme de música. Són músiques especials diferents que fan al·lusió d'una forma o d'una altra al vi, perquè són el pròleg d'aquesta secció amb Vinzeum, amb el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Avui a l'estudi de Ràdio Vilafranca ens acompanya la seva responsable de comunicació, la Júlia Roig. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Júlia, digue'ns alguna coseta d'aquesta música que segur que haurà agradat als oients i voldran saber-ne més coses. Per què la tries?
Doncs aquesta cançó es diu Time Makes Wine i és d'un grup que es diu, si no pronuncio malament, Ardija. I l'he escollit, bueno, primer perquè és de finals del 80 i té un so que m'agrada. Haig de dir que és un estil de música que jo escolto molt freqüentment, així que el toc personal ve per allà. I també perquè, òbviament, doncs, està relacionat amb el vi. Òbviament, la cançó és d'amor, és d'una noia que li parla al seu enamorat, però que m'agrada perquè, per parlar d'això, utilitzar una metàfora que és això de que per fer el vi fa falta temps, i que és el temps el que fa el bon vi. I com que, de la mateixa manera, doncs, amb el temps se l'acaba estimant amb ella. I aleshores, bueno, potser portant-ho una mica al nostre terreny, més enllà del vi, doncs em recordo una mica també el Vinzeum, no? Ara que estem, que comencem l'any, que sí que tant ja inaugurem, doncs, bueno, el museu, com el bon vi, necessita temps. Però quan arribi, doncs ben bo que estarà.
Time Makes a Wine, d'Ardija. Avui us presentem la Mosteca, una activitat, una iniciativa nascuda aquest darrer Festival Mos, que comença la seva singladura independent dimarts vinent. Explica'ns, Júlia, quina idea hi ha darrere aquesta Mosteca, en què consisteix?
Doncs, efectivament, aquest últim any 2023, el Most vam inaugurar aquesta nova sessió, aquesta nova secció, diguéssim, dins del Most, que tracta la gastronomia i l'audiovisual, no?, per anar una mica més enllà del vi. I així com al llarg de l'any tenim les sessions Arxiu Most, que, en les quals doncs, visionem pel·lícules guanyadores de Premis Most, doncs aquest any hem començat amb la Mosteca, i una vegada del trimestre, doncs tindrem una sessió en la qual veurem una pel·lícula que junta aquests dos elements, audiovisual i gastronomia. I aquesta primera sessió és ara el mes de gener, el dimarts 30.
Seran sessions especials on no hi faltarà el vi, com us agrada fer sempre a Vinzeum.
Efectivament. La diferència serà que, així com a l'Arxiu Most, doncs, com bé dius, al Vinzeum sempre acabem amb una copeta, en aquest cas, per tractar una mica més doncs, la gastronomia, doncs, també tindrem un tast una mica de productes, de menjar, més que no només de beure, que també. En aquest cas, de fet, el dimarts aquest tast el proporcionarà la... Ai, que ara no em surt el nom.
La cooperativa Actua.
Això. No, em sortia Actua i no Cooperativa. La cooperativa Actua amb productes agrícoles que fan ells amb la seva tasca d'inserció social.
I sempre hi haurà debat, conversa, posteriori, o s'intentarà?
Sí, sí, sempre s'intenta, no, que el Most en general sigui un espai de debat on poder comentar impressions, intercanviar idees, i en aquest cas és especial perquè comptarem amb el director de la pel·lícula, que no hem dit encara la pel·lícula, però comptarem amb el seu director. No sé si voldries que potser la presentés ell mateix. No sé.
Sí, sí, deixem que ell parli. El codirector de la pel·lícula De Quijotes y Semillas, Patxi Uriz, com deia la Júlia, serà dimarts vinent a Vinzeum i podreu parlar de tu a tu. I avui ens acompanya al telèfon. Patxi, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta.
Un plaer.
La pel·lícula De Quijotes y Semillas va tenir el premi del jurat i del públic al millor documental de la secció de cuina del Festival de Cinema de Màlaga. Va agradar a tothom, és una coincidència feliç que no sempre es dona.
Sí, la veritat que cuando coinciden dos jurados, pues la verdad que es una grata sorpresa, ¿no? Y además cuando pensábamos que nos veníamos de vacío, ¿no? Y cuando me dan la noticia dicen, no, que os habéis llevado los dos premios, digo, caray, será que lo merece.
La història, el documental, és una road movie, en aquest cas amb bicicleta, de Navarra, justament al Festival de Màlaga.
Sí, la idea era porque con el documental anterior, bueno, yo he hecho una trilogía que se llama Toma Tierra, que la forman tres documentales, ¿no? El primero de ellos es Hijos de la Tierra, que es bastante conocido, que va sobre la medicina natural y que fue el premio Goya al mejor corto documental en el 16. Después hice Los últimos de la Mejana, Rebeldía y Esperanza, que es sobre la falta de relevo generacional en la agricultura, en la payesía, que nace en Tudela, pero ensancha sus horizontes y también sale en países de Cataluña, como la Costurica y de Mallorca, permacultores. Y entonces este documental fue seleccionado para participar en el Festival de Cine de Málaga. Entonces, cuando nos dan la noticia, yo le llamo a Santi, que es el cocinero de Tudela, del restaurante Trinquete, y le digo, oye, Santi, que vamos a, en marzo hay que ir a Málaga al festival. Y allí tiene un amigo malagueño donde estudió permacultura, en los huertos de Arboretum. Y entonces ellos hicieron una apuesta a que no tenían aquello de bajar con la verducleta, que es una bicicleta con la que Santi enseña a cocinar a los niños de la tierra, pero por Tudela, va por los colegios de Tudela, les hace talleres y tal, ensaladas de verduras, a que no tienes aquello de venir desde Tudela hasta Málaga con todo lo ecologista que tú eres. Entonces ellos hicieron la apuesta, a mí se me pusieron los dientes largos y no me quedó otra que seguirles pues esta back movie, esta quijotada, durante 900 kilómetros, durante 22 apasionantes días, en el cual la moneda de cambio para llegar a los pueblos eran las semillas, ¿no? Por aquello de dar importancia a la soberanía alimentaria.
¿Todo empieza con esa apuesta entre Santi y Alberto Marín?
Así es, sí.
¿Y tú te sumas al carro sin manías?
Bueno, a mí me costó lo mío decidir, porque ahora era un viaje de 3 semanas y tienes trabajos y tienes familia y te tienes que un poco que... Pero sí, sentía una corazonada que lo tenía que hacer y la verdad que y así fue. Y además era un documental que en principio se llamaba Un viaje de cine, ¿no? Por aquello de que íbamos a un festival de cine y le pusimos un título provisional. Pero luego cuando llegamos a La Mancha, hay un estudioso del Quijote, en la proyección nos dijo que Santi y Alberto eran unos Quijotes, que la verducleta era su Rocinante, con la que iban abriendo surcos de esperanza para sembrar semillas de vida, ¿no? Y yo dije, yo este señor y hoy en día es el narrador de la película, ¿no? Y ese quijotismo se me metió tanto dentro que dije, caray, toda esta gente que subsiste, que vive románticamente en sus pueblos, en estos recónditos sitios, también son jóvenes que han viajado por el mundo y han vuelto. Por ejemplo, el chico que, porque sale la bodega de Ribera del Júcar, Las Calzadas. Este chico estuvo vinificando en Nueva Zelanda, en Australia y en América, y al final dijo, yo le quiero poner valor a los viñedos que tenía mi abuelo, ¿no? Entonces él pues ha montado un restaurante bodega que tiene un guardaviñas impresionante, y en el documental también sale, ¿no? Entonces por eso de ahí viene el título de después, en el montaje le puse De Quijotes y Semillas.
Per tant, no només el títol, Patxi, sinó que quan tu emprens aquest viatge, aquesta excursió de 900 quilòmetres, tu podies tenir una idea preconcebuda, però el viatge modifica aquesta idea i de quina manera, no?
I tant. Además nos pilló la pandemia casi al final del viaje. Salimos un 22 de febrero del 20. Santi tenía que cocinar el 13 de marzo en la cena de inauguración del festival con otros cocineros y no podíamos fallar ni un día. Y entonces, bueno, el 10 de marzo el festival nos avisa de que el festival se aplaza sin fecha y entonces, bueno, nosotros decidimos seguir. El día 14 de marzo, el día que se declara estado de alarma, grabamos las últimas imágenes en Arboretum en Marbella. Y la verdad que, siendo sincero, el confinamiento vino bien para la película, porque luego el Festival de Cine de Málaga se trasladó a agosto, y entonces yo repetí viaje con mi furgoneta más pausadamente, haciendo entrevistas, y pude grabar huertos, catas de tomate, entrevistas a pastores, y así el documental se arma bastante, con bastante más solidez, más infraestructura, y le da un carácter más sobrio y más de película documental, que es una gozada, porque también la música tiene mucho que ver, porque en el Festival de la Seminci de Valladolid conocí a Alberto García, que es el violinista de los Celtas Cortos, y yo fui a presentar los últimos de La Mejana, y ahí él me dijo, mira, yo aparte de Celtas Cortos tengo un grupo que se llama El Alquimista Loco y hago también mis peripecias, y me dio un CD. Y cuando yo estaba montando el tráiler, que necesitaba el tráiler para El Quijote de Semillas, digo, voy a poner esta música de Alberto. Y la primera canción, la verdad que me entró tanto dentro, digo, caray, esto es lo que estoy buscando yo para el tráiler. Y le miro el título y ponía Soplar un vilano. Y digo, ¿qué es un vilano? Filamento que envuelve una semilla para ser transportada por el viento. Y digo, ole tú, bendito. Benditas coincidencias. Y la verdad que ellos fueron los que armaron. No, la banda también está muy bien, que tiene otro aliciente, ¿no? Las cosas divertidas que pasan en los pueblos, la música, la espontaneidad de la gente, y es una gozada ver la película.
Hem presentat el Patxi Uriz com a codirector, però fas una mica tots els papers de l'Auca, guionista, fotògraf, operador de càmera també durant el viatge.
Sí, de tot, y la producción, porque claro, al principio salíamos, hicimos un dossier y mandamos a los ayuntamientos. Claro, porque Santi eligió una ruta por las curvas más bajas de nivel para evitar los puertos, porque el artefacto que se montó no estaba ni pensado, como dicen ellos, ¿no?
La verducleta. Porque
la verducleta parte de una bicicleta como la que llevaban antes los lecheros, que es un monociclo con un carro delante, y ahí Santi llevaba sus talleres de cogollos y de alcachofas y tal, pero claro, luego al unirse a Alberto se transforma en un tándem. Y la rueda de atrás sufría un montón. Y rompimos como 5 ruedas hasta que en Daroca nos dieron una llanta de hierro de un chico de su primera comunión, y con aquella aguantó porque era de hierro. Pero sí, como te digo, íbamos haciendo la producción y estos dos querían viajar sin dinero, emulando a su filósofo gurú Satish Kumar, y solamente pedíamos alojamiento y comida para cocinar, porque el leitmotiv del día a día de la película era, por la mañana les grabábamos a ellos, yo iba con mi compañero Jordi Mazas, que también es codirector y operador, realizador, les grabábamos en la salida, yo luego íbamos al pueblo final de etapa, quedábamos con los hortelanos que preparaban las semillas, si había una asociación de mujeres estaba salvado, porque eras la que te proporcionaba la cocina y los alimentos. Y mientras Santi cocinaba, proyectábamos una parte del documental. Y así, de 22 etapas, lo logramos hacer en 16, que ya es mucho, ¿no? Y bueno, pues la verdad que no quiero contar más. Yo invito a la gente a que venga a ver una película divertida en la que, bueno, es un alegato en favor de la vida rural. Yo que soy hijo de Payés, de Navarra, pues lo he mamado todo esto. Y me gusta mucho dar a conocer la sabiduría popular y todo esto que se está perdiendo, ¿no? Porque, como digo yo, los saberes y los sabores tradicionales y auténticos están en las semillas antiguas, ¿no? No en las transgénicas ni en las hibridadas ni todo esto.
Doncs el Patxi ens ha explicat moltes coses. Escoltem una mica com sona la pel·lícula a través del tràiler.
Oye, pero... ¿Y desde Sudela has venido con la bicicleta?
¿Y hasta Málaga vamos?
¿No es una locura viajar de norte a sur,
atravesar una meseta desolada de pueblos en una bicicleta con verduras y semillas.
¿Cuánta gente vive aquí?
Uy, hay 26 personas.
¿Juventud? ¿Poca?
80 para adelante.
Es un no parar de recorrer pueblos, de darnos cuenta de lo frágiles que son los pueblos, pero también de la ilusión que hay, ¿no?
O sea, hay mucha gente que se piensa que la gente va a los pueblos porque no tiene otra opción, y en realidad yo pienso que si tú vas al pueblo porque no tienes otra opción es porque realmente tienes la opción.
¡Mira cómo huele, eh!
Creo que es más dañino para el ser humano haberse adaptado al horario 8 horas, 5 días a la semana. Eso no es el hombre. El hombre tiene que ser algo libre.
Este es el cojón de obispo.
Esto es una variedad de pepino antiguo.
Esto es quinoa, nos la trajeron de Bolivia.
Esta es la variedad arbequina, es un aceite ecológico.
Arbequina, eso no lo he probado yo nunca.
Y esto es ajo, pero el auténtico.
Esto es un trabajo de la humanidad y debe pertenecer a la humanidad.
Soy un Quijote que lucha muchas veces contra molinos, pero digo una cosa, yo soy feliz haciendo esto, porque considero que lo pequeño es lo que transforma el mundo.
¿Cuánta sabiduría condensada en aquest tràiler, Patxi?
Sí. Y además una cosa que también quiero recalcar, que en el documental sale la primera biblioteca de semillas, que es de la Almunia de Doña Godina, de un pueblo de Zaragoza. Y la verdad que este documental está teniendo recorrido porque de muchas bibliotecas y de centros culturales me llaman, ¿qué es esto de las bibliotecas de semillas albergadas dentro de una biblioteca municipal, ¿no? Entonces solemos ir a dar charlas y animamos pues a los responsables de las bibliotecas a que dentro, aparte de libros y de conocimiento, también estén las semillas que con tanto cautelo y tanto tesoro se guardaban antes los abuelos, los payeses, ¿no? Entonces ahora tienes una oportunidad de recibir prestadas semillas o de intercambiarlas, ¿no? Y está siendo bastante interesante la propuesta.
¿Ara estàs immers en aquest projecte de la Biblioteca de Llavors?
Sí, voy haciendo proyecciones, pero no, ahora estoy con otras dos películas también relacionadas con el mundo rural, una con escritores y otra con un cocinero silvestre que cocina todo con plantas de la naturaleza.
Aquest món que mostres de Quijotes i Semillas s'acaba, malauradament?
No.
Té corda per estona.
No, que va. Yo, los documentales, yo trato de que no sean aburridos, lo primero, que sean divertidos y luego que den esperanza. Uh-huh. Y yo, que estoy trabajando, documentando los proyectos agroecológicos más innovadores de las 12 comarcas de Barcelona, que es un trabajo para la Diputación. Por cierto, que ahí estuve grabando en Vilafranca a una pareja, a Águeda y a su pareja, que espero que vengan a la proyección. Y estoy esperanzado porque las nuevas generaciones que se incorporan al cuidado de la tierra, a cultivar la tierra, lo hacen de un modo con más conciencia del medio ambiente, lo hacen de una manera más ecológica, porque saben que los alimentos transgénicos, todo esto de la revolución verde, los alimentos han perdido como un 70% de nutrientes y vitaminas, y hay que volver un poco pues a cultivar otra vez con la agricultura compaginada con la ganadería, esos FEMS que tanto nos aportan, ¿no? Me acuerdo una vez que entrevisté al señor Santiago Santiberi, que se murió con 101 años, y aunque él era farmacéutico, era el fundador de Casa Santiberi, y me dijo, yo nunca he probado la aspirina, pero te digo una cosa, lo que le pasa a la alimentación de hoy en día es que los tractores no cagan.
No hi ha fems, no?
¿Verdad?
Sí.
Pues eso.
Oye, Patxi, no sé si nos podrías contar un poquito respecto, bueno, toda esta gente que conocisteis a lo largo del viaje, que comentabas que también conocisteis a productores de vino. No sé si nos podrías hablar un poquito, has apuntado un poco por ahí, pero no sé si nos podrías hablar un poquito de algún proyecto de alguien que conocieras.
Sí, hay dos chicos, por ejemplo, mira, Alberto Jiménez, este era, con 35 años, dejó de ser director de marketing de dos corporaciones multinacionales europeas, lo dejó todo por volver a su pueblo, a Pozo Amargo, en la provincia de Cuenca, ya pertenece a La Mancha, y se montó una casa rural con mucho estilo zen para hacer catas de vinos, y entonces él dijo, yo lo que me gusta es vivir feliz, estar en contacto con la naturaleza, y ahora vive de cuidar las viñas de su abuelo y de llevar la casa rural. Y luego está Dani Sevilla, que es el nieto del el hijo del fundador de la bodega Las Calzadas, que este chico es el que os he dicho que le puso en valor también a los viñedos de su abuelo, ¿no? Que él, como cuenta en el documental, hubo un tiempo, que vosotros también lo sabéis, que la Comunidad Económica Europea subvencionaba por arrancar viñedos antiguos y por plantar variedades mejorantes, ¿no? Como son la Cabernet, la Pina, la Cabernet del Merlot y el Petit y el Syrah, ¿no? Y entonces no, con estas variedades mejorantes tú no puedes competir contra Sudáfrica, contra Argentina o Chile, que llevan muchos años cultivándolos. Entonces esa pérdida de identidad ha hecho pues que los vinos de todas las DEOS españolas hayan perdido calidad, ¿no? Entonces el recuperar variedades antiguas, pues yo creo que esto es lo que da identidad a un territorio, ¿no? Y este chico, pues aparte de la bodega, pues ha montado un restaurante con un guardaviñas impresionante. Guardaviñas, me imagino que sabéis lo que son, ¿no? Son estas casas
de
piedra.
Te confieso que no.
Bueno, un guardaviñas se le llama más en La Rioja y en Navarra.
¿Sí?
Aquí algo se llama, que hacéis con el Pareis, que son cabañas que están en el campo, refugio de pastores, que son de piedra seca.
Barracas de piedra seca.
Barracas de piedra seca. Bueno,
sí.
Pues él ha construido uno gigante, que es un restaurante que alberga 35 personas y luego también da al aire libre. Entonces se ha hecho muy famoso por el guardaviñas, por la cocina que da y por los vinos tan afinados, porque él se ha dedicado a recuperar viñedos antiguos y a afinarlos en tinajas de barro, como se hacía antiguamente en La Mancha, ¿no? Y la verdad que son vinos muy, muy, muy interesantes.
Molt interessant ha estat també i apassionant aquesta conversa amb Patxi Uriz, codirector de Quijotes i Semillas, que estrena aquesta mosteca dimarts vinent i tindreu l'oportunitat de conversar amb ell i de tastar aquests productes agrícoles de proximitat d'Actua. Patxi, un plaer aquesta conversa. T'esperem dimarts.
Molt bé, ens veiem dimarts vinent.
Gràcies.
Moltes gràcies, Patxi.
Adéu, bon dia.
De Quijotes i Semillas, codirigida per Patxi Uriz, aquest cant a favor de la vida rural, de recuperar aquestes llavors tradicionals de sempre, aquestes varietats de vinya, amb aquests personatges una mica quixotescos que van apareixent. Molt, molt interessant. Recorda'ns dia i hora i com reservem entrada.
Això, la projecció, la tenim el dimarts 30 a l'Auditori del Vinceum a les 7:30. I les entrades es poden adquirir a entrades.vinceum.cat. És important l'hora, que és això, a les 7:30, que abans fèiem els actes de vespre a les 8. Aquest trimestre hem fet una mica la variant perquè així no acabi tan tard i la gent se'n pugui anar a casa, no? Però bueno, que ho tinguin en compte.
Horari hivernal, ja està bé.
Exacte, aviam què tal funciona.
I, Júlia, un parell de qüestions d'aquest diumenge. Una que s'acaba i una cita important pels amics de Vinceum.
Efectivament, aquest diumenge 28 és dia important al Vinceum perquè és l'últim dia de l'exposició El Sembla Copa, aquesta exposició que al final bueno, ens ha acompanyat més temps del que ens pensàvem i que finalment tanca les seves portes. Això vol dir que fins diumenge la gent té temps de portar una copa, que ja ho hem comentat diverses vegades, que el dia de la inauguració ens fa molta il·lusió brindar tots plegats amb copes que la gent hagi portat, és igual com siguin, però convidem a que les portin, tenen fins diumenge. I a la trobada anual d'Amics del Vinceum, en el que parlarem de tot el que es ve el 2024, que són moltes coses.
Moltes gràcies, Júlia. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca. El Consell Comarcal aprova una moció per millorar la connectivitat dels consultoris locals. El dijous de la setmana passada es va celebrar ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. En el ple es va ratificar l'aprovació de la primera addenda en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social amb una aportació de més de 2 milions d'euros i un increment de 100.000 respecte a l'addenda anterior. També es van votar dues mocions. La primera d'Esquerra demanava que es continuï desenvolupant el programa Temps per Cures de manera coordinada amb els ajuntaments, els municipis de menys de 20.000 habitants. La segona moció del govern insta la Generalitat a dotar amb urgència de connexió a internet d'alta qualitat mitjançant fibra òptica tots els consultoris locals del Penedès que no disposen d'aquesta connexió. Visita a Castellví de la marca del delegat del govern al Penedès, David Alquézar, delegat territorial del govern al Penedès, visitava dilluns passat l'Ajuntament de Castellví de la marca. L'alcalde, Eliseu Alegre, traslladava durant la reunió amb Alquézar diferents temes que la Generalitat té pendents d'executar a Castellví de la marca. També es van tractar algunes de les principals necessitats que actualment es tenen per així trobar conjuntament les solucions més adients i millorar la qualitat de vida del municipi. L'Ajuntament de Castellví de la marca, a través del web municipal, ha expressat que estan molt agraïts per la visita. La Bisbal del Penedès inaugura un poliesportiu renovat. La Bisbal del Penedès ha estrenat el pavelló poliesportiu aquest cap de setmana amb una programació de diferents activitats a l'equipament municipal. Les obres del pavelló, que van començar l'octubre del 2022, van consistir en la rehabilitació de l'equipament i en la construcció d'un edifici annex de 365 metres quadrats amb l'administració, vestíbul amb accés a les grades, infermeria i vestuaris, entre d'altres. El poliesportiu municipal, ubicat a l'Avinguda Baix Penedès, es va adquirir l'any 2011 i el 2015 l'Ajuntament de la Bisbal va iniciar els projectes per reformar-lo i adequar-lo a la normativa. Fins al moment s'han materialitzat els treballs de la primera fase, que tenia per objectiu dotar la instal·lació dels serveis necessaris per adquirir la categoria de PAP 1 segons la normativa del Consell Català de l'Esport. I acabem explicant-vos que Torrelavit celebra aquest cap de setmana la seva festa major d'hivern. Aquest cap de setmana Torrelavit celebra la seva festa major d'hivern coincidint amb la festivitat de Sant Pau. Els actes s'encetaran dissabte a la tarda amb un espectacle familiar. Seguidament hi haurà correfoc amb els diables infantils, els cremats i els diables de Santa Fe del Penedès com a colla convidada i sopar de festa major amenitzat amb música en directe. Diumenge a les 12 del migdia se celebrarà la missa solemne a l'església de Sant Marçal de Terrassol amb l'acompanyament de la coral de Torrelavit i seguidament hi haurà actuació dels grups de folklore locals i els gegants de Torrelavit, a més de la jazz band de l'Escola de Música i un vermut. A les 6 de la tarda al Teatre del Casal de Cultura hi haurà teatre i els actes es clouran dilluns amb jocs infantils al pavelló poliesportiu.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45. I acabarem aquest dimecres al Penedès en xarxa portant-vos dues activitats per aquesta setmana. La primera ens trasllada fins al municipi de Santa Oliva, on tot just demà comencen la seva festa major d'hivern. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Comencem aquestes festes majors que ja venen de la setmana passada, que molts municipis doncs, estan apostant per aquestes festes majors, que són les que segueixen el tema de Nadal i de Reis. I ara és el torn de la festa major d'hivern de Santa Oliva. I per això ens acompanya a l'altre costat de la línia telefònica a la regidora de Festes i Cultura de Santa Oliva, la Laia Levis. Molt bon dia, Laia, com estem?
Molt bon dia, Lourdes. Què tal?
A punt, no?, ja de començar aquesta festa major d'hivern. I m'imagino que contenta, no?, la primera que encetes tu com a regidora.
Sí, bé, les altres festes ja van venir una mica donades, encara que es va haver de treballar molt perquè no hi havia tot tancat, però aquesta és la primera que organitzem així sencera i molt contents, la veritat, la primera d'hivern.
I tu com a regidora suposo que també contenta, no?, d'encetar aquesta festa major.
Doncs sí, què t'he de dir, no? Vull dir, cultura i festes, que és el que més m'agrada, doncs imagina't.
Sí, perquè a més tu ets una persona molt vinculada a entitats, sempre has estat culinquiet a Santa Oliva i, clar, ara tocar-ho des de la vessant més política o més de regidoria, doncs és un altre repte,
creu-me,
no?
Creu-me que m'està costant, és el que t'anava a dir, és un repte perquè ho has de veure des de l'altra banda, de la banda més burocràtica, que sempre com a entitat, doncs, vinga, tirem, fem això, però clar, quan ho veus que tot són papers i que va molt més lent del que tu voldries i no pots donar exactament tot el que et demanen les entitats quan tu has estat a l'altra banda, doncs és el que més m'està costant, potser, però bueno, ho tiro amb molta il·lusió i aviam si tenim sort.
Quan tu estaves a entitats, que segueixes a entitats, entenies aquesta burocràcia quan et deia l'Ajuntament, no, és que has d'enviar una instància, és que has de fer, això ho entenies?
No ho entenia i segueixo sense entendre-ho ara.
Bé.
Vaja, entenc que s'ha de fer per llei, però no entenc per què tants papers que una persona que treballa baix, una tècnica, una administrativa, hagi de fer 8 papers per muntar una festa o per contractar un grup de músiques que em sembla bestial, burocràticament parlant. Jo entenc que tot s'ha regit una mica, doncs, pels blanquejos o perquè no donessin les coses a dit i tal, però potser ens n'hem anat a l'altre extrem. Però vaja, no sé si ho podríem alleugerir d'alguna manera o no. Però de moment aquesta és la forma que hem de treballar i bueno, ens haurem d'acostumar.
Clar, no queda una altra. Sí que és veritat que a vegades, per tal de que no hi hagi doncs, aquests favors o que es facin unes males praxis dins de l'administració pública, jo crec que una de les reivindicacions que sempre s'ha dit des dels consistoris dels ajuntaments, que és que, sisplau, alleugerim papers perquè al final el que fa és que tot s'endarrereixi moltíssim.
Exacte, i és que a més estem a l'era de l'internet, vull dir que totes les dades de tothom ja estan posades a internet. És estúpid que cada vegada que tu vulguis fer alguna cosa hagis de donar totes les dades, si segur que les tens. Saps què et vull dir?
Clar.
Es pot alleugerir segur de moltes maneres, però no només l'administració pública d'ajuntament, sinó coses del metge, altres coses, jo crec que es podrien alleugerir, però bueno, de moment això és el que toca.
Ens toca ballar amb aquesta.
Exacte.
Anem a la Festa Major, que comença demà, en aquest cas dijous, i explica'ns una mica quins actes hi ha previstos.
Doncs mira, dijous és el dia dedicat als més petits. Tenim a primera hora inflables, pintacares, ludoteca i després tenim a la tarda un espectacle de màgia infantil.
Uh-huh. I bé, tot es fa al local cultural, pel que tinc entès?
Exactament, tot ho fem al local cultural perquè com que és hivern i tampoc es pot preveure, justament la setmana passada feia calor, l'altra va fer fred, que va ser Reis, i com que no sabem exactament, doncs ho farem a dintre i ens estalviem fora freds i coses.
Normal. El divendres recupereu aquest sopar homenatge a la gent gran, que explica'ns una mica perquè crec que és molt maco com a acte i deies això, no? El dijous adreçat als més petitons i el divendres a la gent gran, no?
Exactament, això és el que t'anava a dir. Si el 25 el dedicàvem just als més petits, doncs el 26 és tot el contrari i el dediquem a la gent gran. I què fem? Doncs dediquem un dia a fer un homenatge a tota aquesta gent gran que tenim nosaltres, no? Aquí al poble, i que a vegades doncs, no se li dona la importància que tenen com a experiència o totes les coses que han viscut, i nosaltres ho volem recollir doncs, en aquest sopar homenatge a la gent gran.
Uh-huh. A banda del sopar, suposo que una mica de ball amenitzat sí que hi haurà, no?
Home, si no, la gent gran ens mata, eh? A ells els agrada ballar fins a que surt el sol, quasi. Tenen més marxa que nosaltres.
I en aquest cas, qui els acompanya?
Doncs Alma Duet.
Uh-huh. Coneguts aquí a la comarca i em sembla que a més són santolivencs.
Sí, són santolivencs, exacte.
Molt bé. Dissabte, Déu-n'hi-do, i aquesta sembla més pels adolescents, per la gent de la meva edat, pel que estic veient.
Està triat exacte, per joves i per gent doncs, de mitjana edat, més aviat. Llavors, a primera hora, a les 12 del matí, tenim un vermut musical, amb l'Aida i Júlia, que acompanyen amb guitarra, i que si no has tingut el gust de veure-les, doncs et convido perquè t'encantaran i fan que el vermut sigui molt alié. Després a la tarda tenim Correfoc amb els Diables de Santa Oliva i Espurnes, però també tenim dues colles convidades més, per tant tindrem un correfoc bastant gran. I a la nit doncs, fem una festa, però en aquest cas amb música dels 80 i 90. Ens desmarquem una miqueta del que serien les festes de tota la vida.
Clar, i aquí també doncs, agafeu no, a la meva quinta, no, d'alguna manera,
exacte,
que ens encanta. Jo sóc consumidora de música dels 80 i dels 90. I qui ho portarà, la festa Remember?
La festa Remember la porta en Rocambolo, de Telelux.
Sí.
Llavors, ells fan com un DJ una discoteca mòbil, però en aquest cas els vam demanar si podia ser festa dels 80 i 90, també una mica per desmarcar-nos de tot el que hi ha hagut aquest estiu, que els DJs també han portat problemes i conflictes quan hi havia música així més moderna.
I llavors més tipus reggaeton, no?
Sí, ens volíem desmarcar una mica i portar una festa diferent, aviam què tal surt.
No, i a més el Salva és un crac. Aquí el coneixem molt perquè no tant com a empresa Telelux, sinó com a president del CIT, que justament el vam tenir convidat aquesta setmana passada. O sigui que el coneixem molt bé i és un tio que fa molt bé aquestes festes. I diumenge finalitzem com? Com el finalitzem?
Diumenge per tancar ja la festa major d'hivern, doncs a les 11:30 tenim el Cercavila de Cultura Popular. Després tenim el pregó del Ball Parlat, que això és com una primícia.
Explica'ns-ho, i... porfa.
Doncs mira, el Ball Parlat és que es va... Bueno, ATSO, que és l'entitat que s'encarrega de la recuperació de la història de Santa Oliva, fa un temps, abans de l'estiu, va trobar que aquí a Santa Oliva, fa molts anys, es feia una espècie de Ball Parlat, val? Però era un ball parlat una mica violent, on hi havia moltes morts, es feia servir molta pólvora gràcies als diables i tal, i llavors s'ha volgut recuperar aquell ball parlat, però adaptant-lo una miqueta als temps d'avui dia. Val? Llavors no hi haurà tanta mort, però serà com la recuperació del ball parlat que teníem. Llavors, el grup de teatre, Teatro Oliva, s'ha pujat al carro i ha volgut agafar aquest ball parlat i poder-lo interpretar per la gent de Santa Oliva. Però això ho faran a la festa major. Llavors, per això li diem el pregó del ball parlat, perquè serà com la punteta perquè la gent s'hi enganxi i tingui ganes de veure aquest ball parlat que farem a l'estiu.
Una avançadilla, no? I deixar-los amb les ganes de...
Sí, una mica de hype.
De l'agost d'aquest any, no? Directament.
Sí.
Sí, sí que recordo que va sortir als mitjans de comunicació aquesta aposta, no, per recuperar allò que havia estat tradicionalment de Santa Oliva. Sí que és veritat que recordo que era com molt violent, però que amb aquesta adaptació podia ser, doncs... No sé tampoc, Laia, tu que ets una mica més jove que jo, fins a quin punt, perquè estem farts de veure pel·lícules violentes, sèries on ja no ens espanta veure tanta sang, no? I fetge, i sembla que ara ens hem tornat com molt més suaus, no?
Sí, la veritat és que quasi que consumim violència cada dia, no? Llavors, bueno, els que han adaptat a aquest guió ho han decidit així i jo crec que està bé, però el que tu dius, tens raó que últimament consumim moltíssima violència i ja no ens espantaria qualsevol cosa, però bé, si ells ho han decidit així, jo també ho accepto i aviam, què tal surt.
Totalment d'acord. I finalitzem amb una gran trobada, m'imagino, allà a Santa Oliva.
Fem una fideuà popular a càrrec dels gegants de Santa Oliva, que aquest any volen fer-los de nou, volen fer trajos nous, i aquesta fideuà servirà per recaptar diners per poder-los fer.
Molt bé, doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé aquesta festa major d'hivern que comença tots els actes demà i molts encerts.
Doncs moltíssimes gràcies i gràcies per convidar-me.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Ara passa gairebé un minut de 3:15 i la segona proposta de l'agenda al detall la dediquem a explicar la important assemblea de socis que ha convocat per aquest diumenge la societat principal Unió de Sant Pere Molanta. Ens en donarà més detalls des de Canal 20, Raimon de Cara.
Mirant el cap de setmana, una de les activitats que podem subratllar és una d'aquelles que és important en el marc d'una entitat. És l'assemblea de socis, la Junta General de Socis de l'entitat que ha dinamitzat durant molts anys, en aquest cas a Olèrdola, el poble de Sant Pere Molanta, tota la vida cultural. Ens referim a la societat principal Unió de Sant Pere Molanta, que fa aquest cap de setmana la seva assemblea, perquè ens ho pugui comentar i d'aquí poder desgranar quines són les perspectives d'aquesta entitat i situar si hi ha alguna proposta entre mans cuinada per preparar en els propers mesos. Conversem amb la Magda Mas, que és la secretària de la mateixa societat. Magda, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Raimon.
Heu convocat assemblea de socis per aquest diumenge a les 6 de la tarda, al local de la societat. Ens ho expliques?
Sí. Bé, com des que va marxar la Maria Pilar Grimau, que no s'havia tornat a fer cap junta, i creient necessari pels socis pues, fer una junta i explicar, no?, com estan els comptes i com està el tema de la societat.
Perquè com arriba aquesta assemblea a la societat, Magda?
Bueno, perquè, vulguis o no, l'assemblea ha arribat perquè ja era hora, després de 2 anys de no donar cap explicació ni res, pues, hem decidit que ja era hora, i també perquè estem començant a buscar nous membres, aviam si la gent jove s'hi comença a implicar una mica i canviar una mica la Junta.
Perquè des de que Pilar Grimau comentaves, doncs va deixar la presidència de ser una mica el motor de la societat, no s'havia tingut aquest contacte directe en assemblea amb els socis.
No s'havia tingut cap.
I la societat ha anat perdent pes dins de Sant Pere Molanta aquests darrers anys, com ho veus tu?
No, home, pes no, perquè vull dir, s'han fet nous socis. L'únic que, bueno, és el que passa en molts pobles, no? La gent vol que es facin moltes coses, però d'implicació n'hi ha poca.
I darrerament sí que heu fet algunes activitats, algunes amb més sort que d'altres, i també planificàveu fer-ne d'altres, no?
Sí, es va començar a fer activitats d'hipopressius per gent, després es van fer un de lettering. Es va intentar fer per Nadal el que eren les postals nadalenques, però no va tindre èxit, el que et dic. Vull dir, la gent vol molta cosa fer, però a l'hora de la veritat no s'apunten. I el cap de les postals de Nadal es va deixar de fer.
I ara convoqueu aquesta assemblea, entre d'altres coses, doncs, per mirar de fer una crida, de renovar la pròpia junta directiva. Esteu pensant en els joves, perquè de fet ja han agafat en part el relleu de l'organització de la Festa Major. També al capdavant de la societat pot passar això?
Home, a nosaltres ens agradaria, si més no que l'agafessin tota, que s'impliquessin una mica, no?, i que comencessin a passar doncs, dels joves cap a la societat. Perquè realment aquesta última Festa Major que l'han portat els joves l'han portat excel·lent. Vull dir, des de la societat estem molt contents amb els joves, perquè tant Festa Major com Festa del Mosc que l'han portat ells l'han portat espectacular.
I mirant el calendari, quina seria la propera activitat que us tocaria organitzar, aviam com surt l'assemblea?
Doncs, clar, nosaltres l'any passat, per Sant Jordi, ja vam fer alguna activitat. Nosaltres, clar, el que ens agradaria és que cada mes es pogués fer alguna cosa. M'entens? És del que es tractaria la societat. Vull dir, en molts pobles cada mes es fa alguna cosa a la societat. I és el que a mi, personalment, m'agradaria fer. Però a l'hora de la veritat és el que porto tota l'estona dient que la gent tampoc no s'implica, vull dir, no.
I quantes persones estan cridades a participar a l'assemblea? Quants socis actualment en actiu, que estan, diguem-ne, entre cometes, al corrent del pagament de la seva quota, doncs, ni que sigui de manera aproximada, doncs tenen dret a participar en aquesta assemblea del diumenge a les 6?
Raimon, m'enganxes, sincerament, que no et puc dir la quantitat de socis que som ara en aquest moment, perquè n'hi ha molts que s'han donat de baixa, n'hi ha d'altres que s'han donat d'alta, i no tinc la llista al davant per poder-te concretar els que són. Realment i normalment, a totes les assemblees a les que jo he assistit, no es presenten tots els membres. Uh-huh. M'entens? Els socis no hi venen tots. que això també és una pena. Per això nosaltres hem fet una bustiada, hem fet bústia per bústia, tirant casa per casa, conforme es feia l'assemblea, però realment ja veurem quanta gent ve, perquè ja et dic que no s'omple, no venen tots els que són.
Mirant l'ordre del dia, un pot sentir curiositat doncs, per veure un dels punts, entre d'altres, que hi ha en aquesta assemblea per debatre entre els associats, i és la possibilitat de començar a parlar del centenari de la societat principal, de fet, un dels dos orígens, dels dos components que formen l'actual societat. No? La societat principal doncs, seria plantejable la commemoració del centenari, no?
Sí. Aquest any nosaltres hem començat a parlar de que s'hauria de fer alguna cosa, evidentment, però no hem volgut concretar amb res perquè com que estem esperant, aviam, si hi ha gent nova que s'incorpora a la Junta, si els que estem a la Junta ens hi quedem, si no, i llavors tampoc no volem començar a preparar alguna cosa perquè si arriba gent nova, el que sigui, m'entens? Vull dir, és feina que tu has fet que potser no acabes de portar-la a terme. Llavors ens volem esperar, aviam, què passa amb aquesta reunió que farem el proper diumenge, aviam quanta gent se'ns apunta i aleshores a partir d'aquí començar a parlar per al centenari.
Amb actes, en principi, per celebrar el mateix 2024.
Sí. Sí, sí, la idea és aquesta, fer-ho dins de l'any del centenari.
Perquè, clar, hi va haver el centenari ja en el seu moment de la Societat Unió, que era una altra entitat diferenciada de la principal, no?
Sí.
Hi ha una placa que també recull aquesta commemoració al local de la societat. Apuntaves abans que us agradaria, com a mínim, programar al mes, on tu personalment t'agradaria doncs, oferir al poble una activitat. Tampoc sembla massa agosarat, però hi ha aquesta dificultat de trobar complicitats.
Sí, sí, sí. Vull dir, des de la societat hem mirat de fer de més i de menys, d'aviam per on podíem treure coses i aviam què és el que podíem fer, si cinema matinal, si... però realment és que la gent no hi participa. És una pena, eh? És una pena.
La societat, entre d'altres atribucions, té la gestió, o té sota la seva potestat la gestió del bar, del local.
Sí, sí, sí. L'únic que aquest bar, vull dir, nosaltres no portem nosaltres directament la gestió, eh? Vull dir, el bar està llogat, i el porta el Joan, que fa molts anys que està ja al cap del bar i ell ho gestiona tot. Nosaltres l'únic que fem és el llogar a la sala, no? Però ja està.
Però sí que és un bar, com a mínim, un establiment que sí que es manté actiu, que no tenca, a diferència d'altres pobles del mateix Olèrdola, no? Que hi ha dificultats doncs, per trobar el model de gestió d'un bar vinculat a un local.
Sí, sí, sí. Gràcies a Déu i esperem que duri molts anys. Perquè és un lloc de retrobament de molta gent, tant de grans com de joves, eh? I el dia que tanquin el bar, pues és allò que dius el diumenge, trobaràs a faltar. Perquè ja quan fa vacances que el tanca ja et trobes que el poble està una mica mort, imagina't el dia que no hi sigui. Esperem que continuï molts anys.
Magda, has fet aquesta crida que la gent s'impliqui. Jo no sé si arribeu a l'assemblea havent aparaulat amb algunes persones aquesta possibilitat de que s'incorporin, vaja, que no aneu de buit, que ja heu fet un treball previ, sondejant a possibles candidats que puguin donar el pas endavant i formar part de la Junta. Heu tractat d'això amb algú en concret, ni que sigui del grup de joves?
Bueno, de parlar s'ha parlat, sempre s'ha dit, bueno, sí, m'ho pensaré, o bueno, ja veurem, bueno, no et dic pas que no, però ja veurem el diumenge, a l'hora de la veritat, quanta gent aixecarà la mà per dir vinga, va, som-hi, m'hi poso.
L'actual equip estaria disposat a continuar un mandat més, 2-3 anys més?
A veure, si no ens queda altre remei, imagino que alguna cosa farem, vull dir, s'ha de fer alguna cosa. Esgotats una mica ho estem, perquè vulguis o no, tots tenim les nostres coses a fer, i tu estàs davant d'una societat que vull dir que no reps res, m'entens? Tot ho fas de bona fe i pel poble. Ja ho veurem. Tot depèn de com vagi el diumenge. No et puc dir ni que sí ni que no, m'entens?
Doncs estarem al cas d'aquests resultats, insistim, per també apropar-nos a l'activitat de les entitats que generen propostes culturals. Volíem doncs, posar avui el focus en la celebració d'aquesta assemblea convocada per aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Societat Principal Unida de Sant Pere Molanta. Magda Mas, la secretària de la societat, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la reunió d'aquest diumenge.
Moltes gràcies, Raimon. Moltes gràcies per l'entrevista.
Fins la propera. Una abraçada.
Igualment.
Han trucat, corro de pressa. Ho he somiat, no ens has deixat. Et trec el cap per la finestra. Fa molt temps que no apareixes. No recordava el que és passar. Que algú que vols el veus marxar. I ara veig clar el significat d'aquest temps al teu costat. Però no ets tu i això em molesta. No sé com sortir d'aquesta. I em sento en un cercle tancat. És com si de sobte tot em fes por i no vull sortir al carrer. Em fa por la sensació de que ja no puc veure't mai més. I aquest cel que tan mal mirava s'ha fet gran i l'he deixat. Som si tot que tan clar ho veies fes fosc i ho veies borrós.
Estem a punt d'acabar aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres 24 de gener al Penedès en xarxa. Demà ens retrobem de 9 a 12 amb més veus, amb noves idees i iniciatives que volem recollir i compartir. I avui posem punt i final o punt i seguit. Fins demà amb els Laxenbusto i aquest tan trucat.
Sempre estaràs aquí, et portaré sempre amb mi. Ni quan estiguis sol, tu sempre estaràs amb mi. Potser el millor és oblidar i recordar el bé que ens ho vam passar. Però això és dur, la gent en parla.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.